El cafè de la ràdio.
Aquestes dades d'atur i aquesta millora arriben ple debat sobre la reducció de la jornada laboral. El govern espanyol i la patronal no es posen d'acord sobre com s'ha de traçar aquest pacte. La vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, ha apuntat que aprovarà la retallada a 37 hores i mitja i que no accepta una ampliació de les hores extres.
Que el gobierno de España no va a hacer una reducción de jornada fake. Y si lo que la propuesta que hace el señor Garamendi, insisto, en los medios de comunicación es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas extraordinarias, ya les digo yo que eso es una jornada reducida fake. No va a ser, no la vamos a hacer en el gobierno de España.
Com dèiem, ho fa sense l'acord de la patronal, que s'ha mostrat contrària a la proposta. Com ho veuen des de Sabadell? Doncs en parlem aquesta hora amb la Núria Aymerich, que és la secretària general del Gremi de Fabricants. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com rep el Gremi de Fabricants aquesta proposta del govern espanyol de reduir la jornada laboral a aquestes 37 hores i mitja?
Doncs el Gremi de Fabricants i la Fundació per la Indústria ho rebem amb perplexitat de veure com un govern, en lloc de respectar la negociació col·lectiva i respectar el diàleg entre patronals i sindicats, com s'ha fet tota la vida i que és la millor manera, diguem, de tirar endavant les mesures que són bones per a empreses i treballadors, doncs ho vol fer de manera unilateral i el govern vol decidir com ha de ser aquesta jornada laboral. Ens estem carregant tot el sentit de les negociacions col·lectives i això és molt greu. Per tant, ho veiem que no és el camí adequat. És així.
Això pel que fa al procés de negociació, entenc, Núria, però pel que fa concretament al que diu aquesta norma, és
sí,
a dir, aquesta proposta...
Aquesta norma... Sí, aviam, quan parlem de que passem una reducció de l'horari de la jornada laboral i de les hores extres, tal com determina, aviam, el primer que hem de dir és que les hores que treballa una persona en una empresa estan proporcionades en la feina que té aquesta empresa. Si nosaltres reduïm aquest horari laboral, reduirem l'activitat de l'empresa. Això és indiscutible. Per tant, hem d'entendre que l'empresa no pren unes mesures perquè sí, sinó que l'empresa té uns horaris laborals i una dedicació d'acord amb la seva producció i el servei que ha de donar. Per tant, és que no és tan simple com perquè es llevi un dia una vicepresidenta o un equip d'una vicepresidenta i canvin aquestes condicions. Hem d'entendre que una empresa té unes necessitats concretes de producció i això està, diguem, equilibrat entre horari laboral, treballador i necessitats. Per tant, són mesures que no es poden prendre de cap manera d'aquesta forma. Altra cosa és que tots, empresaris i treballadors, treballem a la una per trobar la millor solució, per donar resposta i treballar les hores necessàries dintre d'un marc absolutament de legalitat i lògic.
Clar, sempre es parla del vincle amb la productivitat, no? Que al final, en molts casos, potser treballar en 37 hores i mitja es produiria més que treballar en 40, depèn de com sigui aquesta productivitat.
Mira, el debat de la productivitat és un debat seriós i rigorós que els diferents experts treballen en profunditat. Hi ha molts elements en aquí que intervenen per augmentar la productivitat. Però, en qualsevol cas, l'augment de la productivitat no s'aconsegueix d'aquesta manera, fent un decret dient, escolti, baixem la jornada laboral, la reduïm, les hores extres les topem i d'aquesta manera augmentarem la productivitat. Què estem dient en sentit contrari? Que la gent no treballa prou bé fins ara? Que els farem treballar més i millor en menys hores? És que tot plegat és una falta molt important de rigor. La productivitat depèn de molts factors, depèn també de com està el treballador dintre de l'empresa, depèn de la digitalització, depèn aportar. Depèn de molts elements aquesta productivitat que s'han de treballar amb rigor, amb profunditat i veure cada cas. Jo crec que des del Gremi i des de la Fundació per la Indústria el que sí que diem clarament és que tot plegat requereix d'un debat seriós, en profunditat i analitzat en detall. No pot ser prendre les mesures... Nosaltres quan escoltem aquestes declaracions i aquests posicionaments, la sensació és que no es coneix el món empresarial per dintre ni les necessitats reals d'aquestes empreses. Tenim un país de pimes, tenim un país de petita i mitjana empresa amb molta petita empresa. Algú pot pensar que els horaris laborals i la durada de la jornada laboral està feta a l'atzar? Escolta, està dimensionat tal com poden. Aquí no estem parlant de grans indústries, de grans volums de facturació. Estem parlant d'una petita i mitjana empresa que té molt adequat i amb molta cura la dedicació dels treballadors amb la producció de l'empresa. I el que es tracta avui és de que tots plegats treballem que tinguem ocupació, que les empreses funcionin sense entendre que l'empresa pren les mesures perquè li dona la gana. És a dir, aquí hi ha un rigor al darrere i unes necessitats objectives. I aquest és el tema. Per això, com deia, hi ha una negociació col·lectiva en el que es treballa perquè es pugui ajustar aquesta necessitat amb un horari laboral el millor possible, òbviament amb les millors condicions pel treballador.
I, clar, tot això s'hauria de fer igual en salaris o mantenint els mateixos salaris. Això seria factible, Núria?
No, no, perquè això és dir que les empreses guanyen diners a dojo quan és no conèixer la realitat. Escolta, venim d'una pandèmia, venim d'un augment brutal del cost de l'energia, venim d'un augment important de productes bàsics per produir. Tot això, a les empreses, els penalitza moltíssim. I, per tant, el que estem treballant és perquè les nostres empreses d'aquest país segueixin funcionant i segueixin creant ocupació. Si prenem aquestes mesures de la lleugera, ens podem trobar que cada vegada més empreses vagin tancant. I això no és el que volem. Volem empreses sòlides que donin ocupació i que, evidentment, les condicions del treballador han de ser les millors per ell. Però hem de millorar el coneixement, hem de millorar moltes condicions d'aquestes empreses i fer doncs, que puguin seguir funcionant, pagant el millor possible als treballadors, amb un horari, evidentment, pactat amb ells. Però hem de fer que les empreses segueixin i hem de deixar de criminalitzar les empreses com si fossin dolentes. Les empreses, al final, creen ocupació, al final i al principi, ens creen ocupació que fa que tots tinguem una vida més digna.
Clar, aquí darrere fons de tot plegat hi ha l'etern debat sobre la conciliació, sobre com haurien de ser els horaris, si hauríem de caminar cap a uns horaris més europeus, i en el fons en el debat està una mica en això, no? Si hem de viure per treballar o treballar per viure, no? Aquí, quin paper hi ha de tenir també l'empresa a l'hora de definir quins han de ser aquests drets i aquests espais de conciliació i aquests espais del dret a viure també que poden tenir els treballadors?
Jo crec que l'empresa hi ha de tenir molt paper, però amb tot el tema de la conciliació, són diferents temes. Un és l'horari de treball i l'altre és la conciliació, que sí que es toquen, però no sempre. Hi ha un tema cultural, és a dir, nosaltres vivim en un país en què tenim moltes hores de sol, que fem... Per tant, la jornada, hi ha països que a les 5 de la tarda ningú treballa i aquí a les 5 de la tarda és migdia per molts de nosaltres. Per tant, hi ha un factor cultural que pesa. Altra cosa és com fem la conciliació de la vida laboral amb la familiar. Això és una realitat important que jo crec que ja tenim aquest teixit de petita i mitjana empresa, que molta d'aquesta empresa s'adapta a poder-ho fer possible, però no és tan fàcil, depèn del tipus d'activitat, doncs requereix un horari presencial i amb un determinat horari. I hem d'anar tendint a horaris europeus. Això és cultura i això és adequació. I si fem un conveni i per cada empresa i per cada sector hi ha convenis col·lectius que ho poden tractar i ho han de treballar. Evidentment que hem d'anar a la conciliació de la vida familiar i laboral i de la vida pròpia, no? I tant que sí, i tant que hem de mirar de posar més intel·ligència en els horaris. Però ha de ser possible i cada cas és un món. No podem prendre unes decisions úniques per tots els sectors i per tots els llocs de treball. Sempre que es pugui, des d'una negociació laboral, de conveni laboral, s'ha de poder donar resposta i tendir cap aquí a fer una conciliació. Però no es pot fer dient, amb 37 hores i mitja això queda solucionat. No és així, així no es pot fer. És des de la negociació, des del diàleg i des de treballar cas per cas i sector per sector, aquest és la manera d'arribar. És que tot l'altre no ens funcionarà. Hem d'anar en el diàleg, l'acord, en la negociació col·lectiva. I això ha de ser possible i ho hem d'aconseguir.
Núria, parlàvem ara de les dades, repassàvem les dades d'ocupació, les últimes xifres doncs, del sí. Sabadell són positives, no? Ens demostren que la ciutat sí. Doncs, segueix millorant. Això ens demostra un bon moment econòmic per a les empreses de la ciutat?
Això demostra que és un millor moment econòmic i demostra que estem treballant des de la ciutat i la ciutat la formem doncs, l'Ajuntament amb tots els seus grups i la formem les diferents institucions de la ciutat. Estem treballant doncs, perquè hi hagi una agilitat en fer que les empreses vinguin a Sabadell, això vol dir crear ocupació, estem treballant perquè les empreses no marxin de la nostra ciutat, estem treballant perquè els usos de les diferents àrees puguin ser actualitzats i es puguin fer diverses activitats que fins ara no es podien fer. Per tant, aquest diàleg permanent entre l'administració i les entitats jo crec que està funcionant molt bé. Tenim una relació a les entitats directa amb l'Ajuntament, i hem de treballar i hem de seguir treballant fent que les empreses se sentin escoltades i agilitzem doncs, tots els seus procediments administratius que en altres temps han sigut molt més severs. En aquest moment estem donant permisos d'activitat en 2 mesos, ho està donant l'Ajuntament, bueno, això té un impacte. És a dir, si nosaltres agilitzem els processos administratius, i jo crec que des del mateix gremi, des de les nostres institucions, hem demanat moltes vegades aquesta agilitat i s'ha de reconèixer quan l'Ajuntament ho ha fet. Per tant, que l'administració entengui que les empreses se'ls ha d'acompanyar i se'ls ha de fer fàcil la seva activitat i la seva implantació, dona aquests resultats. I per tant, jo crec que en aquest sentit estem anant pel bon camí i hem de seguir treballant sense parar administració i entitats perquè això segueixi sent així.
Amb alguns reptes pendents, amb assignatures pendents, també en clau municipal en aquest sentit?
Bé, els reptes que tenim pendents facilitar la implantació d'indústries. Tenim un sòl industrial molt limitat, a Sabadell ens queda poc. Estem treballant bé amb tota l'àrea Ripoll. Per exemple, nosaltres des del Gremi de Fabricants hem treballat intensament que amb el màxim respecte amb el medi natural, i ho volem destacar sempre perquè estem sincerament compromesos amb el medi, puguem fer diferents activitats en tota l'àrea Ripoll, la puguem reactivar perquè ens permet uns llocs de treball que sense ser invasius en la zona puguin ocupar persones en llocs que ara estan destartelats, però no només aquest. Hi ha diferents àrees, el polígon doncs, sud-oest i altres àrees de la ciutat que hem de fer que millorin, que es millorin, que es millorin les seves condicions per poder-hi operar i que hi puguem implantar més indústries. Per tant, reptes. Home, doncs seguir en aquesta línia, anar adequant usos, anar fent possible que hi hagi sòl industrial, transformar-lo quan sigui possible i a partir d'aquí nosaltres seguirem treballant amb l'Ajuntament, d'acord amb ells, i impulsant que aquest sòl industrial sigui una realitat i facilitem, doncs, i per tant, qualsevol ajuda d'implantació i de facilitat en l'activitat econòmica i empresarial, això es tradueix en més ocupació, més activitat i més economia. Això vol dir, en definitiva, més de benestar per la ciutat. Repte, seguir en aquesta línia intensament, no parar, i esbrinar a cada racó de sòl industrial perquè els usos, sempre respectuosos amb el medi, molt més oberts.
Núria i Maric, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la secretària general del Gremi de Fabricants. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio.